Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Josep.
Bon vespre, Txell.
Avui estem solets aquí al sí. Plató. Molt, molt buit, això, avui, eh?
Però després molta gent via remota.
Ara anem a sumar a més gent. Bon vespre, Albano. Tu també tenim via remota, que diu el Josep, oi?
Hola, bon vespre. Sí, estic lluny de Barcelona.
Perfecte. Avui estarem molt pendents, si us sembla, de la manifestació que està produint ara mateix a València per recordar les víctimes de la gota freda avui que fa 7 mesos de la riuada i demanar la dimissió d'Amazon. A VilaWeb ho estem seguint en directe amb els companys de VilaWeb al País Valencià que estan a peu de carrer, la resta informant des de la reacció també de Barcelona i qualsevol cosa que passi us ho explicarem aquí a la tertúlia. I podem dir que ja és un nou èxit de manifestació on ja hi ha milers i milers de persones manifestant-se una vegada més. 7 mesos després la gent no es rendeix. Ara començarem a debatre, però van recordar als espectadors que esperem els vostres comentaris a YouTube, que esperem els vostres comentaris a X, a Twitter, com li vulgueu dir, amb el hashtag Tertúlia Proscrita Sixena, perquè sí. Parlarem d'un tema que no parla ningú, Costa, crec, aquests dies.
No se'n parla gaire.
Intentarem entrar en profunditat amb el tema i entendre tot plegat. Crec que també des d'una perspectiva una mica diferent de que han fet alguns mitjans aquests dies. Ahir es va saber que el Tribunal Suprem dona la raó al govern d'Aragó i obliga a retornar les pintures murals que fins ara estaven al MNAC i van retornar al monestir de Sixena. I per parlar-ne, unim a la tertúlia el professor d'Història de l'Art, Albert Velasco, que coneix les obres de Sixena de primera mà, la història del litigi de primera mà, ja que en el seu moment treballava al Museu de Lleida quan se'ls hi van expropiar les obres. Bon vespre, Albert.
Hola, bon vespre.
I benvingut a la tertúlia. Moltes gràcies per unir-te. Que comencem pel principi. Aquesta sentència, quina valoració en fas? És una aberració, podríem dir?
Sí, des d'un punt de vista tècnic, tècnic me refereixo al meu àmbit de coneixement, no a l'àmbit tècnic jurídic, és una aberració perquè és una sentència que no parla absolutament res, no diu absolutament res, ni una sola frase sobre les qüestions relatives a història de l'art, conservació preventiva, conservació restauració, museologia, que clar, que són les... disciplines acadèmiques que han de regir aquest tema, clar, i no es diu ni una sola frase sobre aquestes qüestions. A veure, algú podrà dir, bueno, clar, és que aquestes qüestions ja es van dirimir en la primera vista, no? En el judici de primera instància a Osca l'any 2016, però clar, contra això hi ha una rèplica, contra aquest argument. I és que en aquesta sentència de 2016, que té més de 80 pàgines, les qüestions relatives a museologia, història de l'art, conservació, restauració i si les pintures podien anar a Sixena, aquestes qüestions de 86 pàgines, això es tracta en una pàgina. I és la qüestió més rellevant, és la qüestió troncal d'aquest litigi perquè la propietat no estava en qüestió. El MNAC i la Generalitat de Catalunya mai han qüestionat la propietat d'aquestes pintures. El que s'estava dirimint en aquest judici és si les pintures podien anar o no a Sixena. I clar, és molt sorprenent que no s'hagi... A veure, també és sorprenent. S'hauria de saber si en el recurs de cassació presentat, això segurament ens ho dirà molt bé el Josep Costa, en el recurs de cassació presentat per la Generalitat i el MNAC hi constaven aquestes qüestions tècniques sobre conservació, restauració i si les pintures podien anar. Si no les van fer constar en el recurs de cassació, naturalment l'alt tribunal no es pot pronunciar.
Albert, perquè potser hi ha alguns que ho tenim molt clar perquè hem seguit el procés de prop, no? Però tu ara deies, en cap moment es posava en dubte la propietat perquè la gent que potser no està tan informada al respecte, no? Exactament quina és aquesta història, diguéssim, perquè no es posa en dubte aquesta propietat, que era de les monges de Sixena, no? I com és que això acaba al MNAC?
Tot això arrenca l'any 1936, És allò, és com aquella frase del Josep Lluís Núñez, sempre surt el 36. Doncs en aquest cop és així. Comença la Guerra Civil, les pintures s'incendien i queden les despulles d'aquestes pintures, perquè el que conservem són les despulles, no ho oblidem, queden a la intempèrie, es crema el sostre de la sala capitular del monestir de Sigena, que és on estaven aquestes pintures, les pintures queden a la intempèrie i l'historiador de l'art català, Josep Gudiol Ricart, que en aquell moment era un alt càrrec de la Generalitat de Catalunya encarregat del salvament de patrimoni, amb 4.000 pessetes de la Generalitat, és a dir, aquest salvament el paga la Generalitat de Catalunya, se'n va a Sigena, arrenca les pintures i les trasllada cap a Barcelona. Perquè, bueno, per això, per salvaguardar-les, perquè si ningú se'n preocupava. Fixeu-vos fins a quin punt va ser important aquesta intervenció de Josep Gudiol, que aquesta sala capitular de Sigena, que ara tant reivindiquen des de determinats entorns polítics i culturals de l'Aragó, aquella sala va quedar sense sostre fins als anys 90 del segle XX. Això són més de 60 anys. És inaudit, és a dir, el que hauria passat si Gudiol no hagués fet aquelles pintures és que haurien desaparegut. I des del minut 1 en què les pintures arriben a Barcelona per ser restaurades i conservades, des del minut 1, les autoritats, aleshores franquistes, als anys 40, responsables del Museu de Barcelona, assumeixen que les pintures estan en dipòsit i sempre havien estat en dipòsit. I això va ser així, sense cap tipus de problema, fins a data recent, fins a l'any 2013-14, en què algú, sospitosament, es desperta i inicia tot aquest conflicte dient-li a una monja que viu actualment al País Basc, a Vitoria, al monestir de Salines de Anyana, bueno, que ha de reclamar aquestes pintures. Les monges de Sigena ja els estava bé que aquestes pintures que estessin a Barcelona. Per què? Perquè elles vivien a Vall d'Oreig, s'havien fusionat amb les monges de Vall d'Oreig l'any 1971 i, per tant, havien fet de dues comunitats una i ja els semblava bé que aquestes pintures murals tan importants estiguessin al museu més important del món en matèria de pintura mural romànica. Però, com us dic, algú l'any 2013-14, no sé exactament quan, decideix que cal parlar amb aquesta monja de Vitoria, la fan, a més, des del Vaticà se l'anomena comissària pontifícia i representant federal de tots els monestirs femenins de l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem a Espanya i, per tant, se la fa propietària del monestir de Sigena de totes les seves obres. Ergo, en aquell moment, se la fa propietària de les pintures murals. I aquí comença tota la reclamació. Clar, el que seria interessant és saber què es va oferir amb aquesta monja de Vitoria, que es diu Virgínia Calatallut i que és viva i que encara res de Pare Nostres de Vitoria, què se li va oferir amb aquesta monja per endegar tot aquest litigi, per cedir els drets de litigar al govern d'Aragó i per exposar-se d'aquesta manera, perquè ella, fins i tot, aquesta monja, va haver d'anar a declarar el judici de primera instància. És un cas absolutament kafkià i que no té cap sentit des de cap punt de vista.
Clar, perquè, a més, el govern d'Aragó casualment només reclama les peces que hi ha als museus catalans, Museu de Lleida, al MNAC, però hi ha obres de Sigena al Prado, a l'Argentina, als Estats Units, que no són reclamades. És veritat que ells es defensen dient que aquestes es van comprar en propietat.
Sí, 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 però bueno, són excuses de mal pagador. És a dir, a l'hora de buscar arguments per endegar un litigi judicial se'n poden buscar moltíssims per qualsevol tema. És a dir, també s'ha de dir que les peces de Sigena i els centenars i centenars de peces d'art aragonès que estan escampades pel món i per la resta de museus espanyols, estem parlant de centenars d'objectes i d'obres, clar, el que s'ha de tenir en compte és que per engegar litigis has de fer-ho amb peces que estan conservades a l'estat espanyol. Tu no pots denunciar al Metropolitan de Nova York o al Museu de Belles Arts de Buenos Aires, no, perquè la legislació espanyola no té cap tipus d'afectació en aquests estats, no? És a dir, i per tant, des d'un punt de vista legal, només poden reclamar les que estan dins dels límits de l'estat espanyol. Però sí que és cert que hi ha peces de Sigena a Toledo, a Madrid, fins i tot al Museu d'Osca, al Museu de Saragossa, i no les reclamen, és a dir, només reclamen les peces que estan en territori català. I llavors, si fem extensiva aquesta possibilitat a totes les peces del patrimoni aragonès esparses per museus de l'estat espanyol, hi ha peces aragoneses a tot arreu, a Pontevedra, a Bilbao, a Toledo, a Sevilla, a València, a tots els grans museus de l'estat espanyol.
Per tant, podríem dir que això no té res a veure amb l'art, sinó que és política pura, costa.
Bé, segurament és política i és política d'una llarga tradició a Espanya que és catalanofòbia i és, diguéssim, anticatalanisme de tota la vida. Jo, de tot això, clar, a mi em crida molt l'atenció tota aquesta història i ja dic que no l'he seguit des del punt de vista jurídic amb molta atenció, però sí que hi ha una cosa que a qualsevol jurista, jo crec, quan es miri això, la primera cosa que ens crida l'atenció és que és un judici civil, que és un litigi civil. És a dir, entre particulars, entre privats. És un litigi de propietat privada. Per tant, no és el govern d'Aragó contra el govern de Catalunya, no és un litigi polític o administratiu. I, per tant, en certa manera, això que ara comentaves, a mi no em sorprèn que no es discuteixin les qüestions d'ordre patrimonial, d'ordre, jo què sé, de si això està jurídicament protegit, si no està protegit des d'un punt de vista de les lleis de patrimoni cultural, etc, etc, perquè en realitat això no és competència de la justícia civil. I el que a mi se'm planteja ara és que aquesta sentència és d'impossible compliment des del punt de vista civil. És a dir, hi ha una... Però és que, a més, això està absolutament previst. Hi ha un article del Codi Civil, del Codi Civil espanyol, que diu que no s'està obligat a complir una obligació que és legal o materialment impossible. Per tant, jo, si ara fos advocat, el que diria és això. M'està molt bé que un jutge civil digui que això és propietat d'una... ordre religiosa o d'un monestir o de qui sigui exactament, no? Qui representàs aquella monja en aquell cas concret. Aquí el govern d'Aragó, pel que jo entenc, i ara ens explicaves, el que fa és actuar en nom d'aquesta ordre religiosa, és a dir, ningú, de la mateixa manera que no es discuteix que la propietat sigui del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que no ho és, tampoc es discuteix que no és del govern d'Aragó, tampoc. És a dir, no és de l'administració, no és un bé públic, no és un patrimoni de la Comunitat Autònoma d'Aragó ni de l'Estat, etc, etc. Per tant, hi ha aquí tot un recorregut, que jo ja et dic, ho desconec com s'ha plantejat, però jo com a advocat, el primer que em miraria és, si se'm planteja aquest cas, és dir, escolti, molt bé, d'acord, vostès com a particulars tenen un dret de propietat privada a reclamar una cosa que és seva, però després hi ha una legislació de patrimoni, hi ha tot un règim dels béns del patrimoni artístic i cultural que poden prevaldre, de fet el Codi Civil ja ho preveu, poden prevaldre sobre els drets de propietat o sobre les obligacions privades que hi ha entre les parts. I per tant, aquí hi ha tota aquesta qüestió que s'hauria de veure fins a quin punt s'ha treballat, fins a quin punt es pot treballar, i sobretot que no confondre les coses, perquè aquesta sentència és una sentència, com deia, de dret privat. No resol les qüestions de patrimoni. És a dir, si hi ha una protecció patrimonial que no permet que es faci segons que amb aquests béns, no es pot fer, per molt que ho digui un jutjat civil. El jutjat civil no pot imposar-se sobre el règim de protecció patrimonial. De fet, hi ha una cosa que també desconec en tota la història si s'ha arribat a plantejar o no, però aquest és el típic cas en què, si hi ha un interès superior de la protecció del patrimoni, i això és un patrimoni privat i els propietaris particulars volen fer quelcom que posa en perill aquestes obres, la llei preveu molt explícitament una solució, que és expropiar-ho.
Demà a VilaWeb, precisament, el Josep Noel Arcasulleres intenta analitzar, no?, com pot continuar aquesta batalla judicial. Ell diu que encara hi ha recorregut perquè les obres es puguin mantenir en el MNAC i explica molt detalladament com es pot fer això. Jo no hi entraré perquè tampoc sóc experta, no? Però sí que ell, un dels problemes que posa damunt la taula és que tot depèn, en realitat, del govern català i les administracions integrades en el Consorci del MNAC.
Que també hi ha l'Estat.
Que també hi ha l'Estat.
Que també hi ha l'Estat.
Sí, hi ha l'Ajuntament de Barcelona, hi ha la Generalitat i hi ha l'Estat, ja que són ells que tenen la possibilitat, no, de a les mans de presentar els recursos jurídics perquè no s'executi aquesta sentència, si no hi ha 20 dies per executar-les. Mm. Però clar, avui Illa, per exemple, deia aquestes paraules. No sé si l'Aleix ho té a punt. Un moment, un moment. Bueno, Illa no semblava que estigués molt disposat a fer el que estic dient. Ara l'escoltem.
Hi ha experts que diuen, hi ha altres que diuen que no, hi ha experts que diuen que sí. Aquí ho veurem. És un debat tècnic, en tot cas, que correspondrà prendre les decisions a qui correspongui prendre en l'àmbit de l'execució de sentència. Nosaltres no anem amb una voluntat de, almenys el govern de Catalunya, d'obstruir l'aplicació o execució d'una sentència, sí, de garantir que els no es malmeten, vamos, en fi, explicarem o donarem a conèixer, en aquest cas el Museu Nacional d'Art de Catalunya, si hi ha opinions fonamentades que diuen que això pot obstruir, ho posarem en coneixement de qui ha de prendre les decisions, que no som nosaltres.
Podríem dir que no s'explica molt clarament ell realment, però ve dir que ells executaran la sentència. Per tant, no sé fins a quin punt presentaran batalla. I des de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, al Batlle de Barcelona, deia això.
Nosaltres donem suport al Museu Nacional d'Art de Catalunya i a la posició que té el govern de la Generalitat.
Ras i curt. I a més, no s'ha mullat molt, Albano.
Sí, em perdonarà l'Albert, però m'interessa moltíssim a l'apartat polític d'aquesta qüestió. És a dir, òbviament, aquí estem tots preocupats per un patrimoni que corre perill i que veurem com es desenvolupa tot plegat, però m'interessa moltíssim a l'apartat polític d'aquesta qüestió. O sigui, acabem de sentir el president de la Generalitat dient, escolta, hi ha uns experts que opinen que sí, uns altres que opinen que no, una sentència és una sentència, ja qui vulgui, qui hagi de fer i tal. És brutal veure un president de la Generalitat dimitint en directe, o sigui, abdicant de qualsevol posició política. És a dir, el que està dient és que Catalunya no té qui la defensi. És a dir, escolti'm, això fins i tot en un debat tècnic, fins i tot en un debat tècnic, per més tècnic que sigui, la política, en moltes ocasions, i més enllà de si és tècnic el debat tècnic des d'un punt de vista de patrimoni, si és tècnic des d'un punt de vista jurídic, la política té moltíssim a dir. La política té moltíssim a dir. I això que acabem de sentir de Illa i Collboni era polítics dient nosaltres no existim, no tenim poder. I em sembla magnífic, perquè en aquesta tertúlia portem anys i des de que governa Illa avisant que això és entregar la Generalitat de Catalunya per fer-la desaparèixer, i hem posat milers d'exemples i, ostres, aquest és un dels més clars que estem veient i ens donarà aquesta oportunitat. I ho sento molt perquè estan les obres pel mig. Dit això, i aquí volia citar a l'Albert, jo recordo que a octubre va fer un vídeo sobre l'altra part, diguéssim, d'aquesta llarga història, que són les obres que hi havia en el Museu de Lleida i que avui estan al monestir. I ho explicava l'Albert, i ho he explicat moltíssimes vegades, i m'agradaria que hi tornés. És a dir, aquesta idea del bisbat de Lleida, que tenia una part a l'Aragó, que hi ha tot durant el franquisme, un intent, és a dir, la part del Vaticà intentant, o les pressions espanyoles per segregar el bisbat de Lleida, com des del franquisme i després del franquisme el Partit Socialista veia com una amenaça, no?, aquests catalanoparlants que quedaven de l'altre costat de la ratlla de la comunitat autònoma. Aquesta història, que tant l'Albert en Francesc Canosa també ha parlat molt d'aquesta qüestió, no? És a dir, aquí hi ha també una qüestió política del límit administratiu, del bisbat, com passava per sobre el límit, de la por de l'agonesisme, aquest que veu la catalanitat com una amenaça, ho hem vist amb la llengua, I en aquest cas és una mica el mateix. No sé si... Sé que és molt difícil de resumir, però com que tu saps molt bé això, Albert, si ho poguessis explicar a la gent.
Sí, i tant. És l'origen de tot plegat, Albano, efectivament. El bisbat de Lleida en època medieval s'endinsava en territori aragonès perquè, com tots podeu imaginar, els límits diocesans no coincidien, els límits diocesans medievals no coincidien amb la subdivisió provincial del segle XIX, decimonònica. I és això, és a dir, fins al 1995 el bisbat de Lleida va tenir dins del seu bisbat tota una sèrie de parròquies que eren d'administració civil aragonesa. Això, sobretot durant el segle XX, durant el franquisme, però sobretot al tardofranquisme i als anys 80, va generar un caldo de cultiu, un clima molt d'anticatalanisme a l'Aragó, perquè no es volia que aquestes parròquies aragoneses pertanyessin a Lleida i que fins i tot es veia malament que en determinats llocs com Benavarri, Tamarit de Llitera, Saidí, etc., es fes missa en català, quan és la llengua d'aquests pobles. A l'Aragó es parla català. I això es veia malament. Tot això va generar un moviment que va fomentar aquesta segregació, és a dir, va impulsar que des de les institucions vaticanes i des de la Conferència Episcopal Espanyola es fes una segregació i s'agafessin totes aquestes parròquies del bisbat de Lleida i s'incorporessin al bisbat de Barbastre-Montsó, que tot sigui dit de pas, és el bisbat mare de mossèn Escrivà de Balaguer, el fundador de l'Opus Dei. I no oblidem que al bisbat de Barbastre de Montsó hi ha el principal santuari que té l'Opus Dei, diria que al món, que és Torre Ciutat. És a dir, és un bisbat que en les esferes vaticanes, en temps de Joan Pau II, quan es va materialitzar tot això, era molt poderós, l'Opus Dei. Aquest és el punt d'arrencada del litigi de les obres d'art de la Franja, que és un litigi separat dels litigis de Sixena i que també ha acabat malament per als interessos del Museu de Lleida, en data recent. Però quan s'obre, és a dir, quan les parròquies, aquestes aragoneses, s'incorporen al bisbat de Barbastre-Montsó, el que diuen des del bisbat de Barbastre-Montsó i diu: ah, vale, ens heu donat les parròquies, ara ens heu de donar les obres d'art que d'aquestes parròquies es conserven al Museu Diocesà de Lleida. I aquí és on comença tot el merder, amb perdó de la paraula. S'inicia un litigi canònic a Roma que dura 20 anys, que acaba naturalment malament per als interessos de Lleida, però clar, les sentències dels tribunals vaticans, millor dit, els decrets dels tribunals vaticans no són homologables a l'estat espanyol, no aconsegueixen l'exequatur, és a dir, l'homologació d'aquests decrets vaticans, ho nega fins i tot un tribunal de Barbastre, i aquesta conjuntura dels anys 90 i 2000 és aprofitada des de Sixena per obrir els litigis de Sixena. És a dir, veuen que hi ha possibilitats de reclamar els béns que les monges de Sixena s'havien endut cap a Catalunya quan van marxar de Sixena, quan se van fusionar amb les monges de Vall d'Oreig, i aquest és el caldo de cultiu que ho genera tot.
Albert, ara que també parlem del Museu de Lleida i hem vist les declaracions d'Illa i Collboni, clar, en el seu moment, al Museu de Lleida, el conseller de Cultura d'aquell moment, Lluís Puig, va tenir una actitud completament diferent. Va decidir no acatar la sentència i les obres es van mantenir al Museu de Lleida fins que amb l'aplicació del 155 finalment es van retirar. Clar, tu ho vas viure de prop, això, per tant, això va ser completament diferent.
Radicalment.
Ai, ara s'ha tallat.
Diferent, fins i tot que l'actual president de la Generalitat, que ja es diu, que el conseller Santi Vila, diguéssim, no era una persona molt abrandada en aquestes qüestions, ja ho sabem. És inaudit el posicionament del president, és inaudit perquè, bueno, demostra una mica la poca valentia d'aquest govern i lo incòmodes que estan en una situació d'aquest tipus, perquè, clar, quan un govern està actuant plenament com un govern autonòmic i sense cap visió de país, ni cap visió històrica, i fins i tot diria sense amor propi, doncs les conseqüències són les declaracions que hem vist avui.
Quan un govern anuncia a Catalunya, Japó, a Menya i la gent ballant balls de flamenc, suposo que és aquest tipus de coses. No?
Ara em ve una cosa al cap. A Espanya, qui és el ministre de Cultura espanyol?
Un català, Urtasun.
És un català, no?
Sí.
I a més no és del PSOE, és d'aquestos plurinacionals i tal.
Sí, i no l'hem afegit, però també ha dit que acatarà la sentència. Vull dir que no tenia les decles en vídeo i per tant no les ha afegit.
Doncs aquest també se li han de demanar explicacions, perquè el senyor Urtasun és copropietari del Museu Nacional d'Art de Catalunya. des de fa 20 anys que es va incorporar al consorci, no? És a dir, l'Estat, per alguna cosa, ha volgut tenir les urpes dins del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Doncs potser algú li ha d'apretar una miqueta la seva situació perquè no es desentengui d'això, que com a català i com a corresponsable de la gestió del Museu Nacional d'Art de Catalunya té una responsabilitat sobre la preservació d'unes peces d'art tan importants.
Perdó.
Digues, digues.
No, és que fa... Crec que havies acabat, Josep.
Endavant.
Sí. No, que fa un moment l'Albert ha dit ostres, és que clar, aquesta defensa com a govern autonòmic, és que crec que ja ens agradaria que fes una defensa com a govern autonòmic, perquè si mirem el govern autonòmic d'Aragó, ells sí que s'han implicat políticament en tot plegat des de fa molt de temps. Llavors, que fins i tot encara que sigui des d'un punt de vista autonòmic, ja ens agradaria. És que Illa no és que no està actuant com un independentista, és que no està actuant ni tan sols com un president autonòmic. Això és el que jo celebrava, entre cometes, al principi de la tertúlia. O sigui, no m'imagino a un president andalús deixant-se fer això. És a dir, ja no parlo d'un president d'Euskadi, parlo d'un president de qualsevol comunitat autònoma que no tingui res a dir sobre una qüestió tan important que afecta a la seva comunitat autònoma.
Posem un exemple. Imaginem-nos que la situació és exactament al revés i que és una demanda d'una congregació religiosa catalana que reclama una cosa que està a Aragó. Algú s'imagina el govern d'Aragó amb l'actitud que té el govern d'Illa?
I Albert, que en realitat no són les úniques obres amb una situació similar, no? És a dir, jo avui et veia un tuit que em deies la dama d'Elx, no? Per exemple, sempre es defensa el dret de conservació al Guernica, no es porta al País Basc perquè sempre es defensa la importància de la conservació d'aquestes obres d'art.
Mira, és que estava aixecant la mà perquè volia parlar precisament d'això. És que són dels molt bons per il·lustrar el que està passant. És a dir, com molt bé dius, Txell, quan surt el tema de la Dama d'Elx i del Guernica de Jo, des del Ministeri de Cultura, que és el ministeri que ara dirigeix Ernest Urtasun, sempre s'han argumentat que raons de conservació preventiva. És a dir, que no poden anar les peces a Elx i a Guernica, perquè són peces que estan en un estat de conservació molt delicat, són fràgils, i és cert. I jo he compartit aquest criteri quan l'han fet públic. És a dir, estic absolutament d'acord, sobretot en el cas del Guernica. Jo crec que la Dama d'Elx podria anar perfectament a Elx i estar-s'hi un temps allà i tornar a Madrid o quedar-se perfectament de manera permanent a Elx. En el cas del Guernica, el trasllat és molt, molt delicat perquè és una peça molt gran i té una superfície pictòrica molt feble, té unes patologies associades, sobretot per la tècnica que va utilitzar Picasso a l'hora de realitzar-lo. Bueno, seria molt llarg d'explicar. Però, en resum, les pintures de Sixena estan en un estat de conservació 10.000 vegades més fràgil que el Guernica i que la Dama d'Elx. Per què aquestes pintures, que són tan fràgils, poden viatjar sense problemes, instal·lar-se en un nou lloc, adaptar-se a un nou clima, i, en canvi, la Dama d'Elx i el Guernica de Picasso no? Està molt clar la raó. Si les pintures de Sixena estiguessin a Madrid o a Saragossa, en lloc d'estar a Barcelona, a dia d'avui no estarien fent aquesta tertúlia perquè no hi hauria hagut litigi. Uh-huh. El problema és que aquestes pintures estan a Barcelona.
I Albert, ara dèiem, els experts defensen això, que és una aberració perquè traslladar-les és posar-les, evidentment, en molt de risc. De fet, una de les coses que m'ha sorprès del president Illa és que ha dit hi ha uns experts que opinen això, uns experts que opinen allò, i no és cert. És a dir, no ha sortit cap expert defensant que es puguin traslladar, al contrari. Si us sembla, podem escoltar un d'aquests experts. Carme Ramells, cap d'àrea de restauració i conservació preventiva del MNAC, explicava així avui els riscos que suposa aquest trasllat.
Bueno, aquí tothom, tots els estudis que s'han fet a nivell físic de vibracions constaten que aquestes pintures i les reintegracions també no suporten la vibració. Per tant, entenem que un trasllat un canvi d'emplaçament podria suposar malmetre les pintures i és un risc elevadíssim.
Ara escoltàvem a Carme Ramells, però el MNAC ha recollit moltíssima documentació al respecte al llarg d'aquests anys. A més, diversos experts internacionals s'han pronunciat al llarg d'aquests anys, com ara el restaurador de la Capella Sixtina Gianluigi Colucci, que afirmava que això no tenia cap tipus de sentit i que realment aquestes obres estaven en perill si es feia aquest trasllat, Albert.
Sí, va ser així. És a dir... Gianluigi Colalucci ha sigut la persona que ha estat més a prop de Déu i de Miquel Àngel en el segle XX. És a dir, alguna cosa sabrà aquest bon home, bueno, sabia, perquè va morir l'any 2021, sobre pintura mural. Ell coneixia molt bé les pintures de Sixena, coneixia molt bé el fons de pintura mural del Museu Nacional d'Art de Catalunya, perquè ell era assessor del museu en matèria de pintura mural. No perdem de vista que el museu, el nostre museu nacional, és el principal museu del món en la matèria, el més important. Jo no sé si som conscients d'això. I, per tant, tenim uns tècnics treballant en aquell museu, com la Carme Ramells, que ha parlat, com la Núria Prat i com molts altres restauradors que hi treballen, que són tècnics de primeríssim nivell i que es posen les mans al cap, perquè hi ha tota una sèrie de problemàtiques que ara, clar, hem vist només una pinzellada del que ha explicat la Carme, però hi ha tota una sèrie de problemàtiques físiques, químiques, afegides, que no s'estan parlant, diguéssim, en extensió d'elles i només es parla del trasllat, el trasllat és trasllat o el sistema de climatització que hi ha a Sixena. No, és que és tot molt més complex. I per això jo em queixava...
Hem perdut.
...deixava al principi que parli, perquè sí que n'havia de parlar, perquè la sentència de primera instància en va parlar, va ser tema de judici. És que es va dirimir, es va tractar, però el problema és que es va tractar només amb una pàgina i la jutgessa, com que sabia que tenia les de perdre, s'ho va ventilar, va dir, a veure, aquí en sede judicial nadie, ningún experto ha dicho que estas pinturas se destruyan si van a Sixena, por tanto, puede hacerse y por tanto, hágase.
Clar, avui sentia l'advocat de Sixena dient, no, això estan unes fustes, es treuen les fustes i està, és molt senzill.
Sí, clar, aquest senyor, Jorge Español, si voleu, podríem fer una tertúlia només dedicada a ell, és a dir, perquè a més és Jorge Español muy español, I és un personatge que és molt perillós, que d'advocat s'ha de reconèixer que ha fet una bona feina perquè ha aconseguit el que ha aconseguit, però com a historiador de l'art i restaurador no es guanyaria la vida, perquè tinc una llista que no s'acabaria mai de totes les bajanades que ha arribat a dir.
Escolta'm, i ara que parla de gent que diu bajanades, Albert...
Perdó, una cosa només, sí. Albano. Ell mateix i també el president d'Aragó han dit aquests dies que les pintures estaran millor a Sixena perquè, clar, Barcelona té un clima salí perquè està al costat del mar. Bueno, jo no, és que és una de les roqueries més grosses que he sentit gairebé en la meva vida, diria. Perquè què vol dir això? Que qualsevol ciutat oberta al mar no pot tenir un museu? És inaudit, home, que un president autonòmic digui això i, bueno, de l'advocat espanyol no m'estranya.
No, ara que parlaves d'aquest advocat, en tota aquella qüestió de la divisió del bisbat de Lleida, també hi havia un altre personatge que a mi en el seu moment em va crear molt l'atenció, que és Silverio Nieto. No? Aquest que va fer un informe i que era una persona, com a mínim, altament polititzada, no? Perquè era, diguéssim, el capellà de Fernández Díaz, és a dir, a mi me sorprèn molt com es pot obviar la brutal politització, o sigui, és l'operació Catalunya branca espoli artístic, vull dir, és que hi ha molts elements per defensar, no? per demostrar que estem davant d'una qüestió política. Jo volia preguntar una cosa, és a dir, no sé si me l'ha de contestar l'Albert o me l'ha de contestar en Josep, perquè no sé on te cau. És a dir, l'execució, si és que tots recordem les imatges de la Guàrdia Civil entrant físicament al museu, no? Tu estaves a dintre, Albert, i agafant les coses i emportant-se-les, no? Llavors, aquesta és una imatge que tots tenim clavada a la memòria, existeix la possibilitat de que succeís algo similar en aquest cas? I un cop dit això, jo recordo que a la porta del Museu de Lleida va haver-hi una forta presència popular fent palès el que estava passant. I jo em pregunto si existeix aquesta possibilitat de tornar a veure un cos militar entrant a un museu, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, si com a societat sabrem, no sé, posar-nos a les escalinates del Museu Nacional i intentar impedir i que els hi surti caríssim a tornar a entrar en un museu armats.
Sí, és com el diu Illa, ho dubto, no? Una mica, és a dir...
No, però jo parlo, Txell, de lo que ens toca a nosaltres com a ciutadans.
Sí, sí, vull dir, però dic que dubto que sigui la policia qui ho faci. Si Illa diu que acatarà la sentència, és a dir, entenc que en aquest cas seria diferent en aquest sentit. Tot dependrà de l'actitud.
No ho veurem. No ho veurem, això, Albano. Jo crec que ara... sobre el període de 20 dies d'execució voluntària, que se'n diu, és a dir, si el MNAC vol, diguéssim, desmuntar les pintures i traslladar-les, instal·lar-les pel seu compte a Sixena, cosa que és evident que no farà, i després, com que el MNAC no farà això i té tot el dret a no fer-ho, llavors, i que el Josep Costa em corregeixi si m'equivoco, la jutgessa del Tribunal d'Osca dirà com s'ha de fer aquesta execució, si l'ha de fer els tècnics aragonesos, una empresa que guanyi un concurs, ja veurem. És la clau, és a dir, l'execució d'aquesta sentència. L'única manera d'aconseguir que aquestes pintures no marxin seria demostrar que l'execució és impossible. A dia d'avui aquesta és l'única via, perquè el recurs del Tribunal Constitucional és, jo diria, que gairebé inviable. És a dir, que jo crec que és l'única manera. I sobre el Silverio Nieto que mencionava l'Albano, és un personatge molt curiós, efectivament, era el confessor de Fernández Díaz, però bueno, era un personatge que va ser policia, va treballar a la Interpol, espia, jutge, magistrat, va acabar de mossèn, implicat en alguns escàndols judicials, implicat en l'operació Kitchen... Bueno, en aquest tema dels béns de la Franja Sixena ja han implicats tota una sèrie de personatges molt foscos.
Veig aquí els comentaris de la gent, l'Edu que diu tot plegat és catalanofòbia, el Josep Sabater que diu els és igual si es fa malbé, la qüestió és que no els tinguem nosaltres, prefereixen destruir-los a que es quedin a Barcelona. Albert, abans d'acabar, fa uns mesos la Clara Ardèvol va fer una entrevista a VilaWeb i va fer una reflexió que m'agradaria recuperar-la ara, que és que deies que s'havia de demanar els diners a Sixena, que són dels catalans. No sé si ens ho podries explicar una mica, això.
Exacte, és a dir, les peces que van marxar el 2016 del MNAC i les peces que van marxar el 2017 del Museu de Lleida, és a dir, l'altre litigi de Sixena, que ja està tancadíssim pel Suprem també i que les peces no tornaran, aquestes peces van ser adquirides als anys 80 i 90 en tres operacions de compra-venda pagades amb diners de tots els catalans, és a dir, per la Generalitat de Catalunya i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Són tres operacions de compra-venda per un muntant total de 50 milions de pessetes que es van donar a les monges de Vall d'Oreig. Aquestes monges ara que diuen que no són propietàries de res, bueno, m'explico, una cosa estranyíssima. Bueno, aquests 50 milions de pessetes, ara que nosaltres hem hagut de retornar les peces a la senyora Virgínia Calatayud, amb aquesta monja del País Basc, doncs bé, la senyora Virgínia Calatayud hauria de pagar aquests 50 milions de pessetes més totes les despeses de manteniment generades per la conservació i restauració d'aquestes peces. Quin és el problema? Que la Generalitat està fent la viu-viu amb aquesta qüestió. A mi, segons m'han dit, la Generalitat no té intenció de reclamar aquests diners per no fer soroll. I suposo que tot això forma part d'aquesta agenda del reencuentro que estem vivint els darrers temps des de que el PSC ha arribat a la Generalitat.
Albano.
Vale, però aquest anar fent la viu-viu i no demanar aquests diners per no fer soroll, això no comença amb Illa.
No.
A mi me consta que prèviament s'havien estat fent estudis des del departament, diguéssim, des del gabinet jurídic del Departament de Cultura per estudiar la possibilitat d'aquesta demanda, que estava guanyada de totes, diria jo. Però al final, com que va haver-hi el canvi de govern, això es va quedar en un calaix, les coses van sempre a poc a poc i, bueno, i ara amb el nou govern segur que no ho volem fer.
Perfecte.
No, jo crec que la reflexió que també des d'un punt de vista global de tota aquesta qüestió és si realment Espanya vol consolidar una jurisprudència en què un particular pot arrabassar a un museu una obra d'art que està protegida i que està en perill si no està en un museu en unes determinades condicions. És a dir, qualsevol particular que reclami ser amo d'una peça de museu se la podran portar a casa a partir d'ara? Perquè això és el que està passant. És a dir, perquè de la manera com es presenta sembla ser com un litigi entre territoris, entre governs autonòmics, entre cometes i tal, però vull dir, això és, tècnicament, és un particular que se'n va al jutjat i reclama una peça de museu per emportar-se-la a casa. I això a mi em sembla surrealista, que el Tribunal Suprem espanyol beneixi això i que no passi res, i que ningú més ho discuteixi. Per tant, jo també crec que el que s'hauria d'aquí discutir és dir, no, és que molt bé que aquests propietaris tinguin raó civil particular a reclamar aquestes peces, però aquí hi ha la legislació de patrimoni, hi ha la legislació museística, i això no es pot permetre. No es pot permetre que un particular s'emporti a casa una obra d'art a fer-ne el que li doni la gana i a destruir-la. No, això no pot permetre. I l'altre és que com que això només ens passa perquè és Catalunya i perquè és, diguéssim, a tota la moguda que hi ha hagut a la franja que està moguda per l'anticatalanisme, que hi hagi una resposta en clau catalana, també, que hi hagi una resposta política en clau catalana, perquè és evident que aquesta llei no s'aplicarà a tots els museus, no s'aplicarà a Espanya, s'aplica en contra de Catalunya. Per tant, és una altra vegada, això podria ser segurament el dret patrimonial de l'enemic, no? El dret sobre el patrimoni històric artístic que s'aplica als enemics, no el que s'aplica en general.
Clar, estàvem parlant ara de la resposta de la Generalitat, és a dir, del PSOE estàvem parlant, no?, per qui governa totes les institucions, però clar, els partits independentistes...
A mi m'agradaria apretar els comuns, també, perquè clar, tenen el Ministeri de Cultura.
També és veritat, estàvem parlant també dels
recordar-ho, que la gent els hi recordi una mica, perquè el Ministeri de Cultura... És a dir, de fet, crec que des d'un punt de vista de cultura i patrimoni, si hi ha un litigi entre dues comunitats autònomes, entre cometes, l'Estat hauria d'intervenir?
Mm-hmm. Una altra cosa. Aquests dies veiem com ens venien que en el tema de la llengua, i no sé si en parlarem, en el tema de del català a Europa, no? El que ens volíem, diguéssim, vendre una mica era que el PSOE estava fent tot el que podia, però el malvat PP no ho permetia. Jo vull recordar que en aquest cas els socialistes aragonesos és evident de quin costat estan en aquesta batalla. Vull dir que...
Perfecte, doncs si et sembla, despedim, acomiadem l'Albert Velasco, li donem les gràcies per ajudar-nos a entendre una mica tot plegat. He de dir que aquí hi ha comentaris en el xat donant-te les gràcies per ajudar-nos a entendre-ho tot plegat. Continuarem parlant perquè això no s'acaba i des de breu continuarem pendents aquests dies de què passa amb aquestes obres i fins la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer compartir tertúlia amb aquests dos monstres.
Escolta'm, i a tota aquesta gent que està donant les gràcies a l'Albert, els recomano que els segueixin a Twitter perquè jo sempre que passa una moguda d'aquestes vaig directament al seu compte de Twitter per tenir una visió. Llavors, ell hi és a Twitter, llavors a tota aquesta gent que ens està mirant, que si li ha agradat el que ens explicava, que el segueixi.
Perfecte.
Gràcies, Albano.
Moltes gràcies, Albert. Fins la pròxima. I nosaltres ens quedem parlant d'això que deia l'Albano, del català i la Unió Europea. Ens queden pocs minuts, però què? Obrim el debat? Una mica, aquesta setmana el català ha tornat a ser notícia, Espanya no ha aconseguit convèncer els governs europeus. He de dir que la setmana passada al Costa ja van fer una aposta, crec que ja no era en directe, no?, de que passaria això. Hem guanyat l'aposta, Costa, i s'ajorna de nou...
No sé quin és el premi. No. Era fàcil, diguéssim.
Tenia raó.
És allò que, com que ningú hi aposta en contra, no, el premi és zero, diguéssim.
Sí. S'ajorna de nou la votació de la facilitat del català. Més de 10 països van prendre la paraula a la reunió per dir que encara tenien dubtes legals, financers i tècnics sobre què implicaria l'oficialitat del català, el gallec i l'èuscar. En la proposta que el govern espanyol volia aprovar es presentava d'entrada una entrada en vigor gradual i revisable de l'oficialitat del català, preveient que l'oficialitat de tots tres idiomes no tingués efectes jurídics fins que no comencés el 2027 i l'oficialitat total no arribaria fins més endavant a tot estirar el 2023. Arribarà mai aquesta oficialitat?
I amb la unanimitat una altra vegada. Aquesta era la trampa, diguéssim.
Bueno,
no?
És que no poden aprovar-ho si no tenen la unanimitat.
No, però... És a dir, si...
Ah, el 2031.
Si la proposta era que ho aprovaven ara, però ho derogaven al mateix temps, és a dir, ho aprovaven sense entrar en vigor, i que per entrar en vigor plenament calia una altra votació per unanimitat, que és el que va passar en el cas irlandès. En el cas irlandès es va aprovar, no va entrar en vigor perquè no hi havia traductors d'irlandès i, per tant, era materialment impossible de complir.
És a dir, que no entri en vigor l'endemà és lògic i normal perquè han de contractar molta gent per poder-ho fer-ho efectiu. Vull dir,
correcte,
que això fins aquí ho trobo normal.
Fins aquí era lògic, però, és a dir, si el que estableixes és una aprovació que no entra en vigor i que quan ha d'entrar en vigor cal una altra votació per unanimitat, estem igual, diguéssim. És a dir, per tant, no ho has aprovat, en realitat no ho has aprovat. I això és el que al final s'estava plantejant. És a dir, que es feia una aprovació que no era una aprovació, que es diferia a una altra votació per unanimitat en el futur, la seva aplicació. I, per tant, estàvem igual. Era la trampa aquesta vegada i ni així no ho varen saber-ho vendre. Bé, jo crec que totes les condicionants i tota la història d'això ja n'hem parlat. Jo aquests dies sí que una cosa he anat a buscar, perquè clar, la història al final també cadascú té les seves responsabilitats. He anat a buscar el debat de les Corts Espanyoles sobre el tractat d'adhesió a la Comunitat Europea, uh-huh, la Comunitat Econòmica Europea d'Espanya l'any 85. I no hi ha cap parlamentari català, cap, que demani l'oficialitat del català quan l'estat espanyol entra a la Unió Europea. Això, ens agradi o no, malauradament, avui se'ns gira en contra. Perquè a la història de la Unió Europea, de la Comunitat Europea, mai s'ha incorporat una llengua nova que no s'hagués plantejat en el moment de l'adhesió. El cas de l'irlandès, que és l'únic que s'ha desenvolupat, sí que s'havia fet l'adhesió d'Irlanda amb una versió irlandesa del tractat. I aquest és el motiu pel qual els serveis jurídics de la comissió van entendre que era admissible l'oficialitat de l'irlandès. Per tant, som en un territori desconegut, ja ho hem comentat alguna vegada, que és que, com que en el moment de l'adhesió ningú, ni tan sols els parlamentaris catalans, ni els senadors, ni els diputats del Congrés, no varen fer una esmena demanant que el català fos oficial, mm-hmm, quan calia votar-ho al Parlament espanyol, doncs ara qualsevol país d'Europa pot dir, escolti'm, però si quan vostès, quan Espanya va negociar l'ingrés, no, ningú va plantejar, tampoc vostès, no van plantejar que el català fos oficial. I ens queda Andorra, si mai vol ser part de la Unió Europea, ens ho posa molt fàcil, i ens queda la independència, evidentment, que, com tots sabem, és la clau que obre totes les portes.
Com deia el Partal, per això vam fer l'1 d'octubre. Malvano, què? Sí. Fem una aposta? O algun dia ho veurem o no ho veurem?
A mi, aquests dies... clar, tot aquest debat ha sortit més o menys a la vegada que veiem Salvador Illa anant pel món celebrant la Catalunya espanyola amb enya, no?
Uh-huh. I ballant aquest... flamenc.
I ballant flamenc, però també passa en la Catalunya on les agressions lingüístiques contra els catalanoparlants no reben cap mena d'atenció per part del govern de Salvador Illa. Els exemples serien enormes, no? Serien enormes els exemples també de com els diversos ministeris, també els dels comuns, per exemple, el Ministeri de Consum, aprovant normes i regles que vulneren la igualtat dels catalanoparlants davant l'Estat. És a dir, a banda del que passa amb l'aprovació del català a Europa, les proves clares, fefaents, de que el PSOE i el PSC estan actuant en contra de la llengua catalana, no a Europa, a Catalunya, jo em pregunto, de veritat, quina és l'estratègia de Junts per Catalunya? És a dir, molt bé, l'estratègia és, bueno, que clar, que el PP, que són uns malvats, Això és el relat del PSOE, normal. El que jo no puc entendre és que Junts continuï. Recordem que va donar la presidència del govern, entre altres coses, per aquesta qüestió. I aquesta qüestió no se soluciona. I sembla que no se solucionarà. La meva pregunta és perfecta, molt bé, que és culpa del PP, que és culpa de no sé què, que és culpa de no sé quant, perfecte. Pues miri, ara, com que això no és possible, ara canviem el preu. Ara canviem el preu. O vostè vol que els vots de Junts serveixin per mantenir el govern a un govern no que no aprova el català a Europa, sinó que ataca el català a Catalunya, perquè això s'ha de dir així. Jo, sincerament, en aquesta tertúlia hem parlat hores i hores i hores de com Esquerra Republicana era un puntal absolut del PSOE i de la monarquia espanyola a Catalunya. Jo, si Junts decideix assumir el relat del PSOE de que ho hem intentat però els dolents del PP pues, no ens ho permeten, i es queden tan amples mirant com avui a Catalunya, no mirant, donant suport explícit als que avui a Catalunya van en contra de la llengua catalana, escolta'm, cada un se pot suïcidar com vulgui. Jo, de veritat hem de quedar-nos tan tranquils amb dos tuits dient que no sé què, no sé quantos. Escolti'm, defensi el país, defensi la llengua, faci tot el que pugui. En comptes d'això, en aquest cas, i si no que surti algú i em contradigui, jo el que veig és que Junts, al final, està donant carta blanca al PSOE i a Illa per anar en contra del català.
És que tot això ja ho hem dit abans i no m'allargaré per aquí. Això ja ho hem viscut abans. Tot això és l'any 2006 reloaded, no? És a dir, és reviure el 2006. Ja teníem, ara és un senyor que es diu Álvarez, que va allà a defensar les llengües i tot això. En aquell moment teníem el senyor Moratinos, que la gent d'una certa edat el recordarà, i teníem un senyor que no es deia Sánchez, que deia Zapatero, i que va fer tota la mateixa història. I l'única diferència, i ara ho deia en Albano, dels pactes d'Esquerra Republicana, l'única diferència és que aquella vegada era per un pacte amb Esquerra Republicana, que era durant el tripartit de Maragall i la reforma de l'Estatut i bla, bla, bla. És a dir, per tant, vol dir que no aprenem res. Vol dir que estem repetint les mateixes mandangues que el 2006 i caiguent exactament amb la mateixa trampa, que és salvar la responsabilitat del PSOE, rentar-li la cara i blanquejar el PSOE i dir, bueno, no ens n'hem sortit per culpa del PP. Per tant, podem seguir abraçats amb el PSOE indefinidament a canvi de res. I això, que és el que li hem criticat en aquesta tertúlia a Esquerra Republicana reiteradament, doncs, escolti'm, és el que està fent Junts ara mateix. Perquè, a veure, a mi em sembla molt bé que es pugui vendre fum, tot el que es vulgui. Això també ho hem explicat aquí. L'oficialitat del català mai es votarà en contra. És a dir, no hi haurà una votació en què es digui no a l'oficialitat del català, sinó simplement es quedarà dins un calaix, ho tornaran a treure quan ho vulguin tornar a treure, i no s'aprovarà mai, que és el que va passar, per exemple, amb el turc a Xipre, que es va demanar, no hi va haver consens per fer-ho, i mai més se n'ha sabut què havia passat, mai s'ha votat en contra, s'ha quedat allà, i amb el català la situació és aquesta, que s'ajornarà sine die, i mai no s'aprovarà, però tampoc mai s'hi votarà en contra. Per tant, ens permetrà d'alguna manera continuar la venda de fum aquesta i continuar dient que el PSOE s'ha fet de plataforma per la llengua, per dir-ho col·loquialment, amb una recordant una crònica de VilaWeb d'en Arnau, em sembla que era d'en Arnau Lleonard.
Ens queden 6 minuts i em permetreu que avui dediqui aquests últims 6 minuts al País Valencià. Avui tornen a manifestar-se, avui València torna a esclatar en contra Mazón, torna a demanar la seva dimissió, malgrat que ell ahir estava content perquè havia aconseguit aprovar passar un any consecutiu als pressupostos, baixant-se els pantalons davant Vox, aprovant tot el que li demanava Vox. Ahir aprovava els pressupostos, però avui el carrer es torna a omplir per dir que Carlos Mazón ha de dimitir pel que va passar el 29 d'octubre, ara fa 7 mesos, on 228 persones van morir. Dues persones més han mort a posteriori, dos tècnics que estaven treballant en diverses situacions també han mort. És a dir, en total són 230 persones les que han mort arran d'aquesta catàstrofe. Les més de 200 entitats convocants insisteixen a demanar la dimissió del president de la Generalitat i a dir que cada dia que passa el càrrec, que cada dia que ell passa en el càrrec és més gran aquest dolor de les víctimes, és més gran aquest dolor de tota la ciutadania del País Valencià que viu amb vergonya que encara hi hagi aquest president. Estic convençuda que un dia aquest senyor haurà de dimitir i nosaltres, com sempre, cada setmana ho recordarem. Ara veiem unes imatges que els companys de VilaWeb han gravat fa uns minuts als carrers de València. Ara estaven fent les declaracions les associacions de víctimes que ara cada vegada més estan guanyant aquest protagonisme, que estan parlant, que estan tenint veu elles, no? Al principi elles encara no s'havien constituït en associacions i van ser altres associacions del país qui van fer el crit. Ara són elles bàsicament les que cada mes alcen la veu en companyia de la ciutadania del País Valencià. A VilaWeb fa mesos que hem agafat el compromís de donar veu a aquestes víctimes. Avui hem parlat amb Soraya García, la parella de Sergio Navarro, un camioner que a la Riuada se'l va endur a prop de Bunyol el 29 d'octubre del 2024. Tot plegat va passar passades les 10 de la nit. És a dir, aquesta història colpeix més pensar que eren les 10 de la nit, que ja s'havia enviat l'alarma, que ja tot, i el Sergio estava intentant tornar a casa i ningú el va avisar, que no podia anar per aquella carretera perquè un tsunami d'aigua se l'emportaria, malgrat que ell portava un camió enorme, de grans dimensions, i que a ell allò li semblava que era impossible que allò l'arrossegués l'aigua. Doncs sí, se'l va arrossegar l'aigua. Si us sembla, escoltem a la seva parella, la Soraya, que ens explicava així la seva història.
Me acuesto por las noches y mi cabeza va sola. Yo no sé qué ha pasado. O sea, han pasado 6 días y ya no solo la situación, sino qué ha pasado, de dónde sale ese agua. Mi pareja venía de trabajar, nadie le alarmó. Hay una empresa que se tiene camioneros en la carretera que se supone que tienen que estar informándolos de cómo está la situación y seguirle unas rutas. Tengo pesadillas con que está vivo, con que no lo he enterrado a él porque tampoco pudimos verlos. Claro, las situaciones en las que estaban no dejaban verlos. Siempre te queda la duda de ¿y si no lo he enterrado a él? He tenido pesadillas con eso. No sueño que está vivo y que aparece entre la montaña. Cualquier momento piensas que va a volver, que va a sonar el teléfono. Mi queja muchas veces es que todavía no sé qué pasó. Nosotros nos dicen dónde está el camión, empezamos a llamar, a mover ayuntamientos, o sea, yo creo que llamaron hasta al médico del pueblo, ¿no? A veterinarios, a farmacias, mi hijo y mi nuera empezaron a llamar a todos los lados a ver si alguien nos podía decir algo. No funcionaba ningún teléfono, era algo desesperante y a la semana fue. Yo ya le dije, David, lo siento, necesito ir, yo tengo que buscarlo. Yo me senté ahí en el camión, yo no hacía más que mirar para todos los lados pensando a ver dónde podíamos ir a buscarlo. Cuando iba a hacer una hora a punto de llamar, llegó un guardia civil y dice, había un vecino paseando con su perro y al parecer el perro ha oído y hay probabilidad de que sea él. En ese momento me dicen que al parecer es él, que no me pueden decir, claro, hasta que no sea oficial, pero que es él. Que hasta que no le hicieran las pruebas de ADN, que no podían decirme nada y que se lo llevaban a Requena. Y ya tardaron pues, 2 o 3 días, ¿no?, en llamarme para decirme que sí que era él, para darme la confirmación oficial de que habían hecho que se haga justicia. O sea, todo esto se podía haber evitado. Es lo que pensamos todos. En el momento se hubiera actuado como se debería y los responsables hubieran estado en su sitio, se podía haber evitado.
La Soraya ho diu clar, tot això s'hauria pogut evitar.
Bueno, i avui mateix en som testimonis de com actua un país civilitzat a Suïssa. Mm-hmm. Un poblet ha quedat absolutament sepultat, no per una riuada, sinó per una esllavissada d'un glacià. i de moment sembla que hi ha una persona desapareguda, però que aquest poble ha estat totalment desallotjat en previsió que això passaria i s'han evitat, diguéssim, els grans mals que es podien esperar d'un poble que queda absolutament sepultat pel gel. Doncs un país normal, un país civilitzat, un país ben organitzat i ben gestionat fa aquestes coses, que quan veu un perill natural el prevé, evacua la gent i se salva, esperem que tothom, esperem que aquesta persona que falta a Suïssa se la trobi en vida. I en el cas del País Valencià no es podia preveure potser amb una setmana d'antelació, però sí, es preveia un parell de dies abans aquestes riuades, es preveia unes hores abans...
És que això, és que aquesta persona ha mort a les 10 de la nit.
A les 10 de la nit? No, però és que a més, a les 10 del matí ja havien caigut la mateixa quantitat d'aigua que cau en un any sencer a les muntanyes del País Valencià i tothom que havia de saber-ho, que havia caigut una quantitat d'aigua absolutament descomunal al matí. I, per tant, hi ha una negligència que és intolerable, inacceptable i imperdonable.
I tant, i per això... Una setmana més demanem la dimissió d'Amazon des d'aquí, des de la tertúlia proscrita, i ens veiem la setmana que ve, que per cert, fem 100 programes la setmana que ve.